Dos quarts de deu del matí.
Esport en marxa, amb Joan Garcia.
Molt bon dia, què tal? Benvinguts a un nou Esport en marxa, dilluns 20 de març. Comencem i ho farem destacant l'esport femení de casa nostra, que ha viscut un cap de setmana brillant per partida doble. Classificació per tercer any consecutiu del DSB Club Voleibol Sant Cugat pels quarts de final pel títol de Lliga i permanència matemàtica del rugby Sant Cugat femení i possibilitat de jugar al playoff pel títol per primer cop a la seva història. Un cap de setmana, el proper, que ens deixa la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba, serà a partir d'aquest divendres a Madrid. Tindrem aquí els dos entrenadors del júnior a l'estudi, el Guille Carnicer del masculí i Oriol Torres del masculí. A més, aquest dimecres, 22a edició dels Premis Esport en Marxa. Per anar a fer una miqueta de xup-xup, ens acompanyarà també l'atleta olímpica i ambaixadora dels guardons, Jael Bestué. Aquests protagonistes i d'altres, a més dels marcadors del cap de setmana esportiu, a continuació, a punt, volíem dir, per pentinar la jornada, ens hi acompanyeu. Endavant, comença l'Esport en Marxa. Un cop duies marcadors, avui amb la companyia d'Albert Soler. Albert, bon dia.
Bon dia.
Amb vols en 41, Banyoles 33.
Els de Dani Ariño sumen un triomf sòlid davant un rival de la part baixa de la taula.
En bàsquet, Badalonès 59, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 79.
Els santcugatencs sumen un triomf i ja preparen el partit davant el Barberà de diumenge amb la segona plaça en joc.
Caldes 4, Solideo, Patiu Club Sant Cugat masculí 4.
Els santcugatencs tornen a puntuar després de 8 jornades, però segueixen en descens.
En futbol sala, Rubí 0, Olímpic Floresta 4.
Els florestans són segons després d'endur-se el derbi.
Futbol sala Sant Cugat, masculí 6, Unió Santa Coloma B 3.
Els d'Alberto Tejero trenquen la mala ratxa i s'allunyen 2 punts del descens.
Futbol sala Sant Cugat femení 2, Sabadell 1.
Les santcugatenques encadenen 3 triomfs seguits i 5 jornades sense perdre.
Rugby Sant Cugat femení 14, Pozuelo 10.
Les santcugatenques assoleixen la permanència matemàtica i lluitaran per accedir al playoff pel títol.
Santander 29, Rugby Sant Cugat masculí 24.
Els santcugatencs es veuen separats per la mínima, superats per la mínima davant el conjunt càntabre.
DSB Volei Sant Cugat 3, Saire 1.
Les santcugatenques es classifiquen per tercer any consecutiu per jugar als quarts de final pel títol de Lliga.
En futbol, Sant Cugat femení 1, Igualada 0.
Les santcugatenques superen les de l'Anoia i es troben a 4 punts del líder, a la fase d'ascens a nacional.
Sant Mauro 0, Sant Cugat masculí 0.
Els d'Oriol Alcázar continuen amb bona dinàmica i esgarrapen un bon punt a Santa Margarida de Montmui.
Comencem aquest Esport en Marxa. Avui és dilluns 20 de març, una setmana, sens dubte, doncs, apassionant pel que fa a l'esport de casa nostra, però no volem deixar enrere un cap de setmana, una jornada esportiva que ens ha deixat un gran titular, i és que el DSB Club Voleibol Sant Cugat s'ha classificat per tercer any consecutiu per jugar al playoff pel títol. Molt de mèrit al conjunt de Rafa Ruiz, l'equip amb el pressupost més baix de la categoria, apostant per un model de joc basat en el planter i, sobretot, sense fitxatges estrangeres. Van derrotar 3-1 al Saire Canari aquest dissabte a Valldoreix i tot just després del partit podíem parlar amb tècnic, el Rafa Ruiz, i també amb la capitana Cami Maldonada. Aquest és l'entrevista que manteníem després d'aquesta important victòria. Finalitzat el partit entre el DSB Club Voleibol Sant Cugat i el Saire, victòria santcugatenca, i això vol dir que per tercer any consecutiu el conjunt de Rafa Ruiz jugarà playoff pel títol, quarts de final, i serà davant el Cajasol. Tenim aquí al nostre costat la capitana del DSB Voleibol Sant Cugat, la Camina Maldonado, i també el tècnic Rafa Ruiz, però anem a pams i anem a parlar amb la jugadora, amb la capitana, la Cami Maldonado. Cami, felicitats.
Muchas gracias.
Bé, què suposa per tercer any consecutiu jugar un playoff pel títol quan fa anys la realitat era simplement la permanència?
Sí, bueno, uno se acostumbra muy rápido a estas cosas. La verdad que es un club que trabaja mucho para llegar a esto. Es un premio a toda una temporada que hemos trabajado muy duro. y bueno, ha sido el broche de oro para cerrar la liga regular.
Un partit molt dur, s'ha guanyat per 3-16-1, elles també s'hi jugaven molt, han quedat fora. No sé fins a quin punt, qui tenia més pressió?
Bueno, nosotros jugamos en casa y teníamos eso a favor, y los dos teníamos presión por igual, los dos no jugamos mucho, dependíamos nosotras de nosotras mismas y hemos venido aquí a darlo todo, a llevarnos los tres puntos y a cerrar los play-offs por nuestro mérito.
I ara el gran butxí de tota la temporada, el Cajasol, aquí a la Copa de la Reina us va eliminar a quarts i ara us el trobeu. Potser ara és el moment i l'oportunitat perfecta per intentar doncs, arribar a semifinals per primer cop a la història.
Sí, bueno, es diferente a la Copa porque un playoff es el mejor de tres. Bueno, es el momento de dar un paso adelante y cambiar esa estadística que nos favorece, pero bueno, tenemos tres oportunidades para intentar ganarles y vamos a ir a por ello.
Molt bé, gràcies, Cami, a la capitana del DSB Club Voleibol Sant Cugat, i el tècnic, el Rafa Ruiz, suposo que tercer any consecutiu, un equip amb moltes jugadores del planter, sense fitxatges estrangers, el pressupost dels més baixos d'aquesta Lliga Iberdrola. Quant de mèrit té, quant de treball hi ha i quant d'esforç sota això, no?
Bueno, evidentemente que estamos orgullosos del trabajo que se está haciendo, no solo de esta temporada, sino de muchas atrás. Y ahora lo que estamos haciendo es recoger el fruto de todos esos años, ¿no? Trabajo hay muchísimo, implicación es total por parte del club, del cuerpo técnico, de las jugadoras. Invirtemos mucho tiempo, muchos dolores de cabeza, muchos sacrificios personales, individuales. Y bueno, y se está viendo reflejado que el equipo se deja todo para ganar y por eso estamos en unos playoffs, ¿no? Por eso podemos competir contra equipos quizá que son superiores a nosotros en cuanto a presupuesto y en cuanto a infraestructura, pero quizá que no pueden compensar esa ilusión y esas ganas y ese esfuerzo que nosotros ponemos.
Tercer any consecutiu jugant al play-off pel títol. Després de dos anys d'haver jugat aquesta competició, veus més opcions? Veus l'equip més madur, més expert?
Bueno, evidentemente que tener experiencia suma, ¿no? Y eso siempre ayuda. Cada playoff es diferente, cada temporada es diferente, los equipos cambian mucho. Pienso que tener esa experiencia nos puede ayudar, pero sabemos que va a ser algo complicado, que va a ser difícil. Sevilla está jugando a un nivel muy alto, pero bueno, la semana que viene jugamos aquí en casa, ojalá que podamos hacer valor el factor Valdurech, como ha sido hoy, que ha sido una pieza clave, el público, y que podamos poner las cosas complicadas e intentar pasar una ronda que no habría nada que nos hiciera más ilusión.
Molt bé, doncs el camí ja està traçat de cara a aquestes semifinals. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort a aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja hem escoltat dos protagonistes de luxe, el tècnic Rafa Ruiz i també la capitana Camila Maldonado. Com dèiem, quarts de final, primer partit dissabte la setmana que ve aquí a Valldoreix a les 7 de la tarda i dos partits més a Sevilla l'altre cap de setmana amb una Setmana Santa. A Andalusia ja s'imaginen doncs, tot el que pot deparar a l'equip Sant Cugatenc.
Esport en marxa, amb Joan García.
Doncs tanquem carpeta del vòlei i agafem l'estic per parlar d'hoquei herba, i és que aquest divendres el Club de Campo a Madrid s'organitza la Copa del Rei i de la Reina i tindrem presència, òbviament, dels dos equips del júnior, el masculí i el femení. Anem a parlar una miqueta d'aquesta trajectòria a la Lliga i també les conseqüències que pot tenir per la competició del CAU aquest divendres. Recordin, arriben tots dos equips després, un de guanyar el masculí o a 0 al Barça i l'altre d'empatar amb el Club de Campo a 2 gols. Saludem primerament el tècnic de l'equip masculí, l'Oriol Torres. Uri, bon dia.
Bon dia, Joan.
I també el Guille Carnicer, el tècnic del júnior femení. Guille, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs bé, anem a pams. Començarem parlant del masculí, que ahir va derrotar 1-0 al Barça. Un partit doncs, molt ajustat, molt igualat, però el que és més important, aquests tres punts que us deixen per continuar somiant amb aquestes quatre places que donen dret a jugar la final a 4, no?
Sí, la veritat és que va ser un partit molt, molt igualat. Sabíem que ja seria una mica el guió aquest, perquè cada partit amb el Barça s'assemblen molt. Ells plantegen un partit molt, molt tàctic, amb un bloc molt baix, i intentar aprofitar les contres que puguem generar-los, però penso que aquest cop, a diferència dels altres anys, vam saber plantejar un partit més des de l'ordre, des de la previsió defensiva, intentar evitar que tinguessin la bola amb espais, i realment crec que ho vam aconseguir. Ens van generar, crec que, dues ocasions i tres penals en contra, amb tot el partit, i la llàstima va ser no matar-ho abans, perquè crec que al final vam patir més del que hauríem.
Donar un cop d'ull a classificació, volíem dir, sou cinquens amb 23 punts, a dos del quart classificat, el Sanse Complutense, que dona dret a jugar aquesta final a 4. El somni de jugar a la final a 4 està viu.
Sí, realment a principi de temporada ens ho vam marcar com un objectiu, però no com una obsessió. Volem intentar estar allà quan quedin poques jornades per també tenir un objectiu més ambiciós i seguir treballant amb aquesta motivació addicional, però ara, ostres, sí que és veritat que et veus allà, et veus a dos punts, a més portem dues jornades de la segona volta amb dos rivals directes, de fet vam anar al camp del líder la setmana passada, i un Barça que també està a les posicions capdavanteres, i vulguis o no, doncs el calendari també ara mateix ens és una mica favorable perquè ens hem tret ja dos rivals forts.
Deixant de banda la Lliga, tothom, evidentment, des d'avui ja pensa en aquesta competició del cau, en aquesta Copa del Rei a Madrid a partir de divendres, i primers quarts de final, a un quart d'hora del migdia, davant Legara, que és sisè, amb 19 punts. Podem dir que és un partit totalment igualat, no?
Sí. De fet, és el mateix partit que l'any passat a la Copa del Polo. Vam empatar 3-3 i vam anar a shootouts. I prevec un partit molt similar, molt igual. Aquest any ens han guanyat un o dos cops i els hem guanyat un o dos cops. Vull dir que realment estem molt igualats amb tot. I jo crec que, com sempre, i semblant un tòpic, però serà així, els detalls a les àrees marcaran una mica l'evolució del partit. O sigui, haurem d'estar molt atents amb els penals, tant el seu, i jo crec que ells també estaran molt atents al nostre, perquè estem bastant bé en aquesta faceta.
Abans, fora d'antena, em deies, quan vaig arribar aquí, el projecte passa per disposar de més del 70% de jugadors del planter, ser competitius. Arriba l'equip ara mateix com tu vols? És a dir, és el júnior més preparat tàcticament, més semblant al model de joc que tu vols implementar dels últims anys?
Sí, segurament sí. Al final, per sort, el projecte avança cap on volíem. Ja fa, bueno, és la tercera temporada d'aquest projecte, i el que et deia abans, no?, que quan arribo jo hi ha un únic jugador de la casa, per dir-ho d'una manera, que era el Marc Perellón, el capità, i ara, vulguis o no, ja estem amb 10, 12, depèn de també si els del DBB ens reforcen en alguna convocatòria, però el projecte és aquest, està molt ben encaminat, i sí, ara mateix jo crec que arribem en el millor moment possible, físic, tècnica i sobretot mentalment. Vull dir, l'equip, tot i ser encara molt jove, vulguis o no, que acumulen ja certs partits i certa experiència per ser un equip molt més madur que el que érem fa 3 anys.
Un projecte a 3 anys i un projecte nou, el del Guille Carnicera amb el júnior femení, tot i que el Marcel Malgosa, que era el tècnic aquestes últimes temporades, ha passat al cos tècnic i fa de segon entrenador. I bé, Guille, ahir partit davant el Club de Campo, empat a 2, i divendres partit davant el Club de Campo, quarts de final i a Madrid. Si pregunto sobre si el partit d'aquest diumenge el tornarem a veure divendres a Madrid, no sé què em pots respondre.
Espero que sí, perquè crec que, tot i que el primer quart sobretot elles van ser superiors, vam tenir molts moments de domini nostre, especialment a la segona part. Vull dir que jo espero, per mi la principal dificultat de jugar a Madrid és que siguem capaços de mantenir aquest nivell de consistència o de personalitat en bola, que és el Club de Campo, amb la manera que té de jugar, de pressionar-te molt amunt amb molta gent, és segurament la cosa que més difícil és. Si som capaces de reproduir pues el que vam fer en bastantes estones, sobretot la segona part, insisteixo, en bola, doncs crec que serà un partit semblant, molt igualat, amb ocasions pels dos equips, i que jo tinc bones sensacions de que ens el podem endur. Però és molt important que es repeteixin bastantes de les tòniques d'ahir.
Dèiem la pressió alta que fa el Club de Campo sobre la sortida de pilota. Quan passes la primera línia de pressió, la veritat és que és fàcil córrer, perquè elles es veuen totalment superades, i inclús van haver diferents accions que la pilota va sortir neta des del darrere fins pràcticament a la seva àrea. Hi ha algun secret per superar aquesta línia de pressió?
Sí, el tema és aquest. El Club de Campo porta igual 8 o 9 temporades jugant exactament igual. Vull dir que el secret el sabem tots els equips de la Lliga, i el tema és que el nivell en el que elles executen la pressió et fa fer a tu gestionar com trobes aquestes rutes de passe de forma quasi bé perfecta. Llavors, et dic, no hem descobert res nou, ja sabíem i sabem perfectament quina és la manera de fer-li mal al club. El problema és aquest, que amb aquesta defensa en zona tan tancada que et fan, hem d'estar molt bé en bola, i ja et dic, i divendres pues, hi ha una dificultat afegida pel factor ambiental d'on juguem, que juguem a casa seva, de que el camp, vulguis o no, la superfície ja canvia una mica, la bola ja no té el mateix ritme que té pues, jugar a casa, Llavors això és una dificultat afegida, però serà exactament igual el mateix que ens faran elles en pressió. Per tant, el que hem de fer nosaltres és pues, intentar trobar els pivots, dels pivots poder connectar amb segona línia, i si són capaces de jugar per dins de la seva zona, elles al final no poden tapar tot, i és això, si creues mig camp amb bola controlada, et trobes en situació de superioritat i amb molts metres per córrer, però has d'arribar fins a haver de gestionar aquests 4-5 primers passes per trobar aquesta situació, que llavors sí que és molt favorable.
També parlem de l'aspecte defensiu. Sí que és veritat que el Club de Campo, quan corre, corre.
Sí, jo crec que, de fet, del partit de l'altre dia, que per mi hi ha dos parts, i d'alguna forma és això, la primera part crec que són millor elles i la segona part és més bona nostra, el problema és aquest, que si no tens tu la bola i la tenen elles, llavors has de córrer molt. I això és un factor que a nivell de desgast, ja no només físic, sinó també mental, doncs és una cosa que hem d'intentar minimitzar. I bé, de fet, ahir, sobretot el primer quart, que ens dura molt poc la bola, que no aconseguim trobar pues, sortides netes de darrere, ho passem molt malament, sobretot per això. Ja no tant per les ocasions, sinó perquè tens aquesta sensació de que no sobreviuràs tot el partit corrent tant.
Us enfronteu al vigent campió de la Copa de la Reina, el Club de Campo, davant el subcampió de la temporada passada, i a Madrid. El partit de Lliga regular veu perdre per 1-0, per la mínima. S'ha reduït la diferència que hi havia de tants anys entre el Club de Campo i la resta de rivals? Almenys a la Lliga els números així ho diuen, no?
Sí, sí que sembla que el club, aviam, és evident que després, sent un equip que quasi no havia tingut canvis en els últims anys, mateix cos tècnic, mateix bloc de jugadores, l'any passat van tenir dos baixes importants, la Rocío Gutiérrez i una de les germanes Barrios, que va marxar a la Hofklasse, llavors això, òbviament, els canviava una mica no l'esquema de joc, però sí les jugadores que hi jugaven, i també és cert que tenen unes quantes jugadores, bé, ex-internacionals, que tot i que tenen un nivell pues, altíssim i una consistència i una experiència doncs, molt elevades, ja no estan en el seu moment de prime, per dir-ho d'alguna forma. Llavors sí que és cert que sent segurament la plantilla més completa de la Lliga, però no tenen aquesta superioritat que ja els hi veies tan clara, que feia que els altres anys guanyessin la Lliga amb bastanta, no facilitat, però sí que amb bastant marge de punts. Aquest any està tot molt més apretat, perquè segurament elles pues, no tenen aquest domini tan aclaparador, i jo vull pensar que també hi ha uns quants equips que hem donat un passet endavant, i que això pues, ho ha apretat tot més.
Per acabar, primer any al capdavant del júnior, amb Marcel Malgosa com a segon entrenador, ahir el vèiem a la graderia connectat amb els cascos per anar parlant. És fàcil treballar amb ell? Vull dir, compartiu la mateixa idea d'hoquei?
És molt fàcil treballar amb ell perquè primer de tot som molt amics, segon perquè hem treballat molts anys junts a la base del club doncs, fa ja bastants anys, però hem estat molt temps junts i sabem una mica com pensem l'un i l'altre. I crec que una de les coses bones també que tenim és que no estem sempre d'acord amb tot. Vull dir que tenir el Marci, que ha sigut l'entrenador d'aquest equip durant molts anys, a mi em facilita moltíssim la vida, perquè sí que és cert que és un primer any de projecte, moltes coses noves, però també tinc aquesta facilitat de que tinc línia directa amb el que es feia l'any passat i quines coses funcionaven i quines no. Per tant, això és una, per mi és una gran sort i amb això pues, em considero molt afortunat.
Doncs bé, Oriol, molta sort per aquest divendres, un quart d'una davant l'Egara, i tant de bo el júnior pugui accedir a semifinals i després veurem, perquè tenim dos peixos grossos esperant, no?
Sí, tant de bo que sigui una bona copa i almenys puguem lluitar per estar entre els quatre millors.
Molt bé. I Guille, res, sembla ser que el divendres, si es guanya, es faria un pas de gegant, no?
Bé, partit a partit, perquè després és veritat que s'haurien de guanyar les hipotètiques semifinals, però sí, ja ens agrada començar amb un partit gran i estarà bé segur.
Molt bé, doncs nosaltres acomiadem d'aquesta manera els dos tècnics del júnior masculí i femení, insistim, divendres al Club de Campo, aquesta Copa del Rei i de la Reina, on esperem que el júnior, doncs, tant de bo pogués aixecar el títol. El femení fa dues temporades el va aixecar a València i el masculí, doncs, ja porta més temporades, però això és la competició del cau, la competició de les sorpreses i, per què no, il·lusionar-nos amb aquest doblet del júnior a la Copa. Farem una mínima aturada i en tornar parlarem amb una atleta olímpica ambaixador dels Premis Esport en Marxa que arriben aquest dimecres a les 8 del vespre al vestíbul del Teatre Auditori.
Esport en Marxa.
10 minuts i arribarem a les 10 del matí. Continuem en directe a l'Esport en Marxa, al 91.5 de la FM. I ara toca saludar a l'atleta olímpica de casa nostra. És la Jael Bestué, ambaixadora dels Premis d'Esport en Marxa d'aquest dimecres. Jael, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Doncs molt bé.
Preparada
ja... Emocionada.
Sí? Preparada per aquest dimecres ja?
Sí, 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 tinc moltes ganes.
Bé, què ha suposat per tu ser ambaixadora aquí a casa teva i veure aquesta figura en, en els cartells?
Doncs la veritat que ha estat molt, molt guai, molt xulo, perquè així com m'ho vaig passar molt bé també fent les imatges i amb el procés del cartell i tot, doncs veure'm allà als carrers, no? Doncs és tot un orgull i això, estic molt contenta.
Finalista en dues categories, ja vas guanyar els darrers premis, suposo que també expectant per saber què passarà, no?
Sí, la veritat és que sí, m'he llegit els nominats, la veritat que tenim atletes molt bons aquí a Sant Cugat i això, llavors, pues, a veure, molt expectant, aviam què passa.
Una Jael Bestué que, sens dubte, la pista coberta doncs, has tingut molt bones actuacions, amb diferents rècords, amb molts bons resultats, i ara doncs, començarà ben aviat la pista a l'aire lliure, no?
Sí, la veritat que ara ens estem preparant i en un parell de mesos ja començarem a competir a l'aire lliure, que també tenim cites molt importants, així que espero recuperar i estar preparada.
Bé, i a ningú se li escapa també l'horitzó de París, no? De les properes Olimpiades.
Sí, exactament, està allà, el tenim a la vista. A més, aquesta temporada d'aire lliure és molt important per fer punts i també doncs, per classificar-nos amb el relleu i també a nivell individual. Així que hem d'estar a tope des d'allà i amb la mirada fixa.
Amb tot això, estudiant medicina, no? Ja pots tenir temps per tot o és qüestió d'organitzar-se molt bé?
Doncs sí, és qüestió d'organitzar-se molt bé. Potser l'any que ve, que és un any important, hauré de fer un petit parón, no total, perquè si no ja perds el fil. Però sí, sí que és delicat i requereix molt temps.
Tens a prop la Universitat del Car?
El què, perdó?
Dic que tens a prop la Universitat del Car.
No, la veritat és que no. La veritat és que he d'agafar el tren i tot això, i bueno, i això al final és temps, no?
Per acabar, Jael, et volia preguntar també sobre algunes de les teves aficions. No sé si dimecres no crec que puguis fer alguna actuació musical, no?
No, la veritat és que no. Sí que m'agrada molt cantar, per mi és un hobby, però bueno, tampoc tinc res preparat. Ja fa temps que no faig classes. Llavors, de moment, m'ho guardo per cantar jo a casa i gaudir jo sola.
Molt bé, doncs, Jael Bestué, ambaixadora dels Premis Esport en Marxa. Moltes gràcies per estar avui en directe aquí al programa i ens veiem dimecres a partir de les 8 del vespre al vestíbul del Teatre Auditori. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, ens veiem. Gràcies.
Esport en Marxa, amb Joan García.
Doncs ja ho saben, la cita aquest dimecres a partir de les 8 del vespre al Teatre Auditori, al vestíbul, organitzat per Cugat Mèdia amb el patrocini de l'Hospital General Universitari de Catalunya i amb el suport de l'Ajuntament, doncs tot l'esport local es reunirà en aquesta gran gala amb 10 categories, una de novedosa, és la d'esport inclusiu, un total de 30 finalistes i on només 10 seran els guanyadors / guanyadores. Doncs nosaltres el que farem és acabar de pentinar la jornada del cap de setmana i ho farem parlant d'handbol, perquè l'handbol Sant Cugat precisament aquest dimecres tindrà el partit ajornat davant el Sant Martí Adrianenc i si el guanya es quedarà un sol punt del segon classificat que dona dret a jugar la fase d'ascens a Nacional. Però aquest dissabte van guanyar, i de quina manera, l'handbol Banyoles. El César Martínez dona més detalls d'aquest match. César, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan. L'handbol Sant Cugat va superar amb claredat per 41-23 a l'handbol Banyoles en la 24a jornada del grup D de Primera Nacional. L'encerant atac i la bona defensa col·lectiva van ser les claus de la victòria dels santcugatencs. Com a jugador destacat, Jordi Sancho, que va anotar fins a 9 dianes. El partit va començar de cara pels vermell i negres. El bon encerant atac, combinat amb grans defenses i aturades del porter Joan Costa, van permetre a l'handbol Sant Cugat agafar una important diferència en el lluminós. Primera part de clar color santcugatenc que va finalitzar amb un marcador de 20-14. A la represa, la bona dinàmica dels nois de Dani Ariño no va afluixar. El bon joc ofensiu va seguir i l'avantatge no va deixar de créixer. Els gols, per al conjunt local, van anar augmentant fins a arribar al marcador final de 41 a 23. I ara escoltem la valoració del tècnic Dani Ariño i com veu aquesta setmana on l'handbol Sant Cugat rebrà el Sant Martí Adrianenc, un partit que correspon a la jornada número 17 que estava pendent per als santcugatencs.
Jugar tres partits seguits, tens marge per un entreno, per preparar el partit, jugar, i divendres un altre entreno per preparar el partit. Bueno, l'any passat ho vam fer unes quantes setmanes, ens va anar bé, intentarem repetir la mateixa seqüència.
Una nova victòria permetria situar els vermell i negres amb els mateixos punts que la Roca, segon classificat.
Gràcies, César. I anem a parlar de l'altra notícia destacada al cap de setmana, i és que el rugby femení s'ha assegurat la permanència per segon any consecutiu a la màxima categoria estatal. La Lliga Iberdrola, hi ha atenció perquè lluitarà per aquestes quatre primeres places que donen dret a jugar al playoff pel títol. El nostre company Marc Morales ens dona més detalls. Marc, bon dia.
Bon dia, Joan. El partit s'ha iniciat d'una forma molt igualada. Els dos equips han estat molt forts i sòlids en defensa, han anul·lat per complet la circulació de pilota i han dificultat molt l'atac. La primera part ha sigut molt defensiva i no ha tingut gaire història. En una acció aïllada, les madrilenyes han aconseguit el primer assaig del maig 0-5, però han fet la transformació. Les santcugatenques, que han acusat la pressió de saber que si guanyaven entraven a playoff i tenien més por a perdre que a guanyar, s'han quedat sense notar en els primers 40 minuts, en una mala primera part de les blau i negres. El marcador final ha sigut de 0-5 per les visitants. Les d'Alberto Casorran han canviat coses al descans. Han sortit molt més endollades i amb ganes de demostrar que són equip de playoff. Al minut 3, en una gran acció, tot l'equip ha arribat al primer assaig de les santcugatenques amb la posterior transformació, 7-5. Al ritme del segon temps, tant en defensa com en atac, l'ha portat el conjunt blau i negre. I en una recuperació de pilota de les locals, Maria Soriano ha fet una gran cursa i ha arribat a la línia de fons per plantar la pilota i fer pujar el segon assaig del Lluminós amb la posterior transformació, 14-5. El Pozuelo no ha anat al seu braç 14 i en una bona acció ofensiva ha escurçat distàncies al marcador, 14-10. El tram final ha estat igualat, però el Sanco, amb una defensa molt sòlida i feixuga, ha aconseguit la victòria 14-10, confirmant així la salvació matemàtica, i la temporada vinent seguirà a la Lliga Iberdrola per segon any consecutiu. El tècnic del club rugby femení Sant Cugat, Albert Casorran, ha destacat la feina de les jugadores i l'emoció de poder entrar a playoff.
I al final, emportar-te això és un orgull, sobretot per elles. Òbviament, és un tio al club i donar-li això al club és un plaer enorme, però per elles, si les haguéssim currat, dius que us podeu dar alguna cosa, us ho daria. Llavors, molt, molt, molt contents. I seria brutal fotre un playoff de Lliga el nostre segon any a la Divisió d'Honor amb el que ha sigut aquest any.
El Sant Cugat, que amb aquest triomf es col·loca en quarta plaça i expenses del que faci el Crat, podria entrar en playoff momentani. Les blau i negres visitaran la propera jornada al camp dels Cisneros, ja descendit.
Gràcies, Marc. Doncs una molt bona alegria per l'esport santcugatenc i pel rugby santcugat. Doncs bé, nosaltres anirem posant punt final al que ha estat aquest Esport en Marxa. Recordin, aquest dimecres, Premis Esport en Marxa, 22a edició, organitzada per Cugat Mèdia amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya i el suport de l'Ajuntament. La cita al vestíbul del Teatre Auditori a les 8 del vespre. Hem escoltat en directe l'atleta olímpica Gel Bestué, n'és l'ambaixadora, i Gemma Montero, periodista de RAC1 i excol·laboradora de la Ràdio Sant Cugat, serà la presentadora de la gala, una entrega de guardons que es podrà seguir en directe en streaming a través de cugat.cat i en diferit per la plataforma Xarxa Més. Dir-vos que hi haurà, doncs, 10 categories, la més novedosa és la d'esport inclusiu, i 30 finalistes amb només 10 guanyadors, 10 guanyadores. Sens dubte, l'aforament és limitat, hi ha 250 assistents i pràcticament ja estan exaurides les entrades d'aquest esdeveniment. Recordar-vos també que durant l'entrega de premis hi haurà una taula rodona moderada per la periodista Carme Barceló i amb la participació de la santcugatenca i exnadadora olímpica Gemma Mengual i la portera de waterpolo del Club Natació Sabadell i subcampiona olímpica Laura Ester, on s'abordarà el paper de la dona a l'esport. L'eix central és dona i esport. Fins aquí aquest Esport en Marxa, dilluns 20 de març. Agraïm la feina feta a les vies de so d'Oriol Coromina, a la locució i redacció al Marc Morales i al César Martínez. Recordeu, dimecres aquests Premis Esport en Marxa els podreu seguir aquí a cugat.cat i pendents de l'emoció i de tota aquesta gala que, sens dubte, és el reconeixement a la feina feta per esportistes, clubs, entitats de tota mena. Res més per la nostra banda. Gràcies per la confiança, que acabeu de passar un molt bon dilluns i ja sabeu que l'actualitat continua a cua.cat. Adéu-siau.